Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al 16è programa de la temporada del Viatge a l'Altre. Tenim, com sempre, els estudis d'Ona Codinenca i el dial 107.2, la Raquel Sanz i la Marina Carbonell. Bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
Tot bé, noies?
Molt bé, molt bé.
I un servidor encantat de ser aquí amb vosaltres, Felip Querol. Un dia més, ja el mes de juny, arriba l'estiu. Des del Viatge a l'Altre volem esbrinar allò més natural i pur de cada país. Voldríem apropar-nos de la cara... Voldríem apropar-nos a la cara... De la... No sé ni què estic dient.
Volem apartar-nos de la cara turística.
Ah, això. Merci, Raquel. I descobrir el caràcter més quotidià i les peculiaritats més intrínseques de cada país. Ens hi acompanyeu? Serà divertit. I ara passem de seguida a recordar-vos les pistes d'avui. Raquel, ens les dius?
Sí. La primera és que va ser la primera democràcia al món. La segona és que no hi ha formigues en aquest país. I la tercera, i bastant curiosa, és que hi ha el doble d'ovelles que de persones. És a dir, més de 6.000. 600.000, perdoneu. Ui.
I per posar-vos una mica més fàcil, ara escoltarem una cançó que potser us situa una mica més. Emotional landscapes, they pass on me. The riddle gets old and you push me up to. Ara ja imaginem que ja ho sabreu, no? Es tracta de Björk. I bé, com ja sabreu d'on és ella, doncs és aquest país. On anem, Raquel?
Doncs avui anem a Islàndia.
Ole.
Ara que comença la calor.
Anem a la fresqueta. Islàndia és un estat insular europeu que es troba a l'oceà Atlàntic Nord, a la dorsal atlàntica. La seva forma de govern és una democràcia parlamentària. El 2008 tenia una població estimada de 320.000 habitants i una superfície total de 103.000 quilòmetres quadrats. La seva capital i ciutat més gran és Reykjavík, que juntament amb l'àrea que l'envolta concentra dos terços de la població nacional. Islàndia és volcànicament i geològicament activa. L'interior de l'illa es compon principalment per un altiplà caracteritzat per deserts, muntanyes i glaceres, mentre que molts rius glacials flueixen cap a la mar a través de les terres baixes. Islàndia és escalfada pel corrent del golf i té un clima temperat, tot i l'alta latitud, just als afores del cercle polar àrtic. Segons el Landarbók, l'assentament d'Islàndia va començar el 874 quan el capità noruec Ingólfur Arnarson es va convertir en el primer habitant permanent noruec de l'illa. Durant els segles següents, immigrants d'origen nòrdics s'hi van establir. Fins al segle XX, la població islandesa depenia de la pesca i l'agricultura i des de 1262 fins a 1918 era una part de les monarquies noruega i danesa. Al segle XX, l'economia d'Islàndia i el seu sistema de benestar es van desenvolupar ràpidament. En dècades recents, Islàndia va apropar el lliure comerç dins l'espai econòmic europeu i va diversificar la seva economia. En l'actualitat, Islàndia té un dels nivells econòmics i de llibertat civil més elevats del món. El 2007, Islàndia va ocupar la primera posició mundial en l'índex de desenvolupament humà de les Nacions Unides. És membre de l'ONU, l'OTAN, l'OCDE i el Consell Nòrdic. La seva capital, com ja hem dit, és Reykjavík, i l'idioma oficial és l'islandès. La moneda oficial és la corona islandesa i la seva equivalència en euros seria la següent. Una corona islandesa serien 0,009 euros, mentre que un euro és igual a 110 corones islandeses.
Thank you.
I passem directament amb el nostre primer entrevistat d'avui. Ell és Jordi Pujolà, és un escriptor català que viu a Islàndia i és l'autor del llibre El sueño de Islàndia. Molt bona tarda, Jordi. Un plaer per nosaltres tenir-te aquí i poder-te escoltar.
Bona tarda. Bona tarda.
Com estàs?
Gràcies. Doncs molt bé. Ara estic de vacances aquí a Barcelona.
Això t'anava a dir. Aquests dies estàs per aquí, no?
Acabo d'arribar avui mateix.
Acabes d'arribar. Ostres, i el viatge bé?
Sí. Sí, molt bé. Gràcies.
Bueno. Escolta, una pregunta. Què fa un català escrivint a Islàndia?
Doncs vaig marxar a Islàndia perquè jo em dedicava a la immobiliària i, bueno, portava 40 anys fent sempre el mateix. Doncs, visquent a Barcelona, tenia una bona feina i això, però volia ser escriptor com a professional i no tenia temps. Llavors vaig aprofitar que la meva dona és islandesa, portava molts anys aquí visquent a Barcelona, i li vaig dir a ella que volia començar una vida nova i volia començar a Islàndia i fer-me escriptor. Llavors ella estava encantada, són els dos nens que tenim, pues també, i vam marxar i he publicat un llibre, ara publicaré un altre i la veritat és que estic molt content.
Ara publicaràs un altre, i quin és aquest segon? Com es diu?
Es diu El barman de Reykjavik, però la meva editorial és de Astúries, es diu Camelot. I el meu primer llibre, si em permeteu, es diu Necesitamos un cambio, el sueño de Islàndia, i estic content amb ells, però m'agradaria potser canviar-me i tenir una altra editorial. Llavors ara estic negociant amb quina editorial es publicarà, per això està trigant una miqueta més, però ja està acabada. Es diu El barman de Reykjavik, sí, ja t'ho he dit, perdona.
Bueno, però molt bé, no?
Sí, estic content i també tinc un blog que parla d'Islàndia, o sigui, els catalans que vulgueu venir a Islàndia em podeu a través del meu blog preguntar el que vulgueu. Hi ha molta gent que m'escriu i em pregunteu pues, quina roba has de portar, o com és la gastronomia, o pues, per llogar un cotxe, o el que sigui, i bueno, el blog pues, funciona bastant bé i jo els hi ajudo.
Clar, ja que parles del blog i del sueño d'Islàndia, que és el primer llibre, com resumiries amb una frase molt, molt, molt curta l'essència?
De què? De viure a Islàndia o del blog o de què?
Sí, o sigui, imagino que serà tot una mica el mateix, no? Explicar les vivències que tens a Islàndia o no tens a veure?
Sí. Tinc dos apartats. Una miqueta és com una miqueta de crònica, per exemple, quan vaig amb la bicicleta per la neu i com és Islàndia a l'hivern, com és pues, la foscor, com visc tot això, que m'agrada molt perquè... bueno, sóc escriptor i per mi és molt romàntic i a part d'això pues, m'agrada pues, no agafar el cotxe, anar amb bici i hi ha molta natura i ho gaudeixo molt. I per una altra banda tinc el que és parlar d'Islàndia, hi ha molta gent pues, que només m'escriu perquè vol saber pues, el que et comentava abans, pues, volen ajuda perquè viatgen a Islàndia i no saben res i em fan moltes preguntes i pues, em diuen això, pues, quina roba hauria de portar? O què em recomanes si jo vull veure pues, les glaceres, o jo vull anar a veure pues, els volcans, o què és millor, al sud, al nord, tot això, pues, llavors els hi oriento. Hi ha molta gent que s'interessa més pues, per la part més d'escriptor, de crònica, de com ho estic visquent, i hi ha molta gent pues, que va més al gra, no? I que diu, escolta, jo vull fer càmping a Islàndia, què em recomanes? I llavors pues, els hi contesto i els intento ajudar.
Clar. Dius que tot ve a partir de la teva dona, que és islandesa, no? Doncs estaves dient.
Sí, nosaltres portàvem aquí a Barcelona visquent 15 anys, teníem dos fills que estaven a l'escola, vam comprar un pis, el vam reformar, estem molt contents i el que passa que és això, a mi m'anava molt bé la feina que tenia perquè em dedicava a la immobiliària, vaig agafar el boom, però la veritat és que no tenia temps per estar amb els nens i la qualitat de vida a Islàndia és molt bona. A Islàndia pensa que tothom a les 5-6 de la tarda tothom hi és a casa. I es fan, pues, bueno, la vida familiar és molt, molt important. A Islàndia n'hi ha molts nens, totes n'hi ha famílies nombroses, no és com a Catalunya, pues que tenim un o dos, pues hi ha molta gent, 4, 5, 6, i gaudeixen de molta llibertat, van amb bici a tot arreu, van al col·le sols, no n'hi ha cap perill, i bueno, jo tot això ho hem guanyat amb qualitat de vida.
Es vau conèixer aquí a Espanya o a Islàndia?
Sí, ens vam conèixer aquí a Catalunya, a Barcelona. Ella estava estudiant fotografia i després pues, bueno, vam començar una relació i ja ens vam quedar, vam comprar un pis, ens vam casar i estaven contents i ella estava conscienciada de quedar-se aquí. Vaig ser jo que un dia li vaig dir, escolta, vull deixar la feina i em vull anar a viure a Islàndia i em vull dedicar, vull ser escriptor professional. Clar, ella es pensava que estava de broma, no? Que estava de conya.
Quina va ser la teva primera sensació quan vas arribar a Islàndia?
Doncs mira, la primera sensació quan arribes a Islàndia, no sé si has estat a Islàndia,
no.
És pues, quan, a Keflavík, està a 50 quilòmetres de la capital, és on està l'aeroport, tots són camps de lava. O sigui, hi ha com una tundra per sobre de la lava i hi ha unes formacions de lava quan està seca, quan es converteix en roca, i és una miqueta desolador. I quan estàs aterrant també veus com dius, si tens la idea, no, de que n'hi ha molta natura i que és molt verd Islàndia i tal, però la part de l'aeroport és com molt, molt, com si estiguessis a la lluna, no? I la veritat és que impressiona molt. Arribes i dius, hosti, on m'he ficat? Després ja quan entres a la ciutat, jo crec que dic que és una ciutat supercosmopolita, molt moderna, i ja te'n vas cap al sud, i veus les catarates, i veus moltes coses, i ja és totalment diferent. Però la veritat és que impacta molt la part de l'aeroport, aquest Plavik.
Dius també que el dia a dia valores molt també la qualitat de vida, no? A part de que dius que a la tarda es fa, que tots van molt d'hora a casa, en què notem més aquesta qualitat de vida?
Doncs jo noto la qualitat de vida, a veure, que en 5, jo vaig en bicicleta, en 5 minuts surts del downtown, del centre de la ciutat, n'hi ha molta natura, n'hi ha molts ocells, la muntanya, sempre, encara que sigui estiu, tu sempre mires a l'horitzó i veus la neu a les muntanyes i és una illa i estàs rodejat de mar. O sigui, això són jo soc jogui també, són ions negatius, o sigui que són molt bons.
Perquè Jordi, tu el dia a dia què fas un dia normal? Com és el teu dia a dia? Com ens podries explicar?
Doncs mira, jo a part d'escriure, com sóc un escriptor que acaba de començar, encara no em guanyo la vida amb això, em guanyo la vida amb...
Tot arribarà.
Això espero, gràcies. Llavors tinc més feines que vaig fent, tinc lo del blog i després tinc més feines. Però, en general, agafo la meva bicicleta, per exemple, i me'n vaig a treballar, després torno, o sigui, el que fem és una pausa molt curta al migdia, en comptes de fer això com fem aquí a Catalunya o a Espanya, de primer, segon, postre, carajillo, no sé quantos, i passes 2 hores i mitja, que després les pagues perquè arribes 2 hores i mitja més tard a casa. Fem una pausa només de 30 minuts i llavors a les 5 acabem, agafo un altre cop la bici, me'n vaig a casa, llavors venen els nens, tinc 2 nens, venen amb les seves bicis, i llavors ja pues, comencem a preparar el sopar és a les 6 i mitja, com a molt tard a les 7, veiem la tele. Ara, per exemple, l'estiu és sempre de dia.
Clar.
Llavors es poden fer moltes coses. Jo visc al barri de Fosbourg, és un barri molt maco, tenim una vall, tenim un petit riu que passa per la vall, anem a caminar i, bueno, ja et dic, o
sigui, molta vida sana, no?, pel que veig podeu fer.
Molta vida sana. També pensa que n'hi ha molta gent que a Islàndia és una illa, i això també pues, passa a la gent que és de les Balears, per exemple, pues, els agrada viatjar i sortir. Per mi està molt bé. Jo m'estimo molt Catalunya i m'estimo molt Barcelona. A mi m'agrada molt, el que passa que durant 40 anys he fet sempre el mateix. Per ells, hi ha molta gent que em pregunta, escolta, tu ets de Barcelona? I què fas a Islàndia? Són islandesos? Em diu, però si Barcelona és una ciutat que és una passada, com és que t'has vingut a viure a Islàndia, no? Que aquí som 320.000 persones. I jo els dic, doncs, perquè tothom necessita un canvi. És com la meva primera novel·la que vaig escriure, no? Necessitem un canvi. I cadascú pues, vol trencar les seves rutines. Potser ja estàs en un puesto pues, que és molt maco i que estàs molt bé, però vols trencar. I la veritat és que avui mateix he agafat un avió i en 4 hores em planto aquí.
Està bé. Pel que fa a temperatures, hi ha molta diferència de temperatures? Imagino que és brutal, no?
Sí.
Sí.
Sí, a Islàndia sobretot n'hi ha canvis de temperatura molt bruscos. O sigui, un dia, per exemple, a l'hivern pots estar a 5 sobre 0 i acabar en un parell d'hores passar-te a estar a 13 sota 0.
Jolín.
O sigui que estàs fent un canvi brutal de 18 graus. Això passa molt. Després, el que caracteritza molt a Islàndia... A Islàndia no tenim temperatures molt baixes com a Rússia o Suècia, que tenen clima continental, perquè hi ha unes corrents que suavitzen aquesta temperatura. Clar. I potser pues, lo mínim podria ser menys, jo què sé, a Reykjavik, eh? Estic parlant, potser el dia més fred pues, a menys 13, que un dia me'n recordo que era menys 13, però en general a l'hivern pues, estem a menys 5, menys 3, menys 4. El problema és el vent. El problema és el vent, que aquí fa un vent. De vegades jo vaig amb la bici i estic en plena baixada, i tu imagina't si és fora el vent, que el vent en plena baixada em tira cap amunt.
Ostres! Vaja. Ah, per cert, no t'ho he dit. Aquí tenim també la Raquel, que crec que et vol fer alguna pregunta.
Sí, hola, bona tarda, Jordi.
Hola, Raquel.
Hola. La meva pregunta és si Islàndia és la teva musa o ja vas partir de Barcelona amb la idea d'escriure el llibre.
Sí, la veritat és Islàndia sí que és la meva musa, perquè estic superinspirat. I aquí tot el que és l'art està molt ben considerat, i aquí sempre tenim els teatres, sempre estan plens, i les exposicions d'art tenen molta cura de tot això. O sigui que em trobo molt bé, em tracten molt bé, i estic molt inspirat. Però sí que és la veritat que jo ja estava a Barcelona, jo ja estava escrivint els meus llibres. El que passa, clar, si vols ser escriptor, tens que dedicar-te professionalment i tens que deixar l'altre, perquè si no tens continuïtat, no pots fer res. Perquè estàs escrivint, i si tu mateix, que ets l'autor, perds el fil, pues el teu lector, pues, per suposat, ho perdrà, no? I que aquí a Barcelona jo ja estava inspirat i amb moltes ganes, ja tenia preparada l'artilleria, i quan vaig arribar a Islàndia pues, ho vaig desenvolupar, i llavors, pues, bueno, genial. I el que et dic, o sigui, és una ciutat molt petita, algun cop he anat al teatre, m'he trobat amb la Björk, que estava allà al costat, ningú...
Ostres,
la mirava, perquè els islandesos
són
molt... Sí, però ells són molt freds, i, o sigui, veuen a la Björk, que està al seu costat, i es fan els despistats. Era jo l'únic que m'estava aguantant per aixecar-me i demanar-me un autògraf, no? Ostres. Però ells, o sigui, veuen... aquí és al revés. Aquí, per exemple, tens el Messi al costat de la teva taula al restaurant, i clar, i tothom... aquí Reykjavik són molt... Es controlen bastant.
Llavors vols dir que el caràcter normal de la gent és bastant fred, també, o no té per què?
No et pensis, o sigui, jo penso que els catalans i els islandesos són bastant semblants.
Ah, sí?
O sigui, sí, perquè tu fixa't, aquí a la resta d'Espanya sempre diuen que els catalans, oh, és que els catalans són molt secos i no sé què i no sé quantos, però els islandesos és el mateix, però és com la primera impressió, no?, que semblem així, que som... Però després, quan tractes amb la gent, són molt càlids i són molt bona gent. I els catalans passa el mateix, que el primer contacte pues, semblem que siguem més freds i això, però quan tracten després amb nosaltres, ai, pues no, pues mira, escolta, pues mira, ja l'he conegut i som gent molt maca, i n'hi ha moltes coses que són semblants entre els catalans i els islandesos. És el mateix amb l'idioma. Perdona que fiqui un altre tema pel tema, però aquest punt m'agrada molt, i és que ells, tothom m'enraona en anglès. O sigui, tu te'n vas a Islàndia, no tingueu cap problema, que parlant anglès anireu a qualsevol lloc. Aquí, a Catalunya, si tu parles castellà, pots parlar castellà, i molta gent diu, ah, jo me'n vaig a viure a Catalunya, no necessito aprendre el català perquè jo els hi parlo en castellà i prou. Però clar, jo per què vaig començar a estudiar islandès? Perquè vaig veure la problemàtica. Si et vols integrar, amb ells el que els agrada és que la gent els hi parli en islandès, perquè ells són islandesos, igual que a nosaltres els catalans ens agrada que ens parlin en català.
Clar, que vegin l'esforç que fas, clar, evidentment.
Clar, i ja veuen que parles en català i ja els agrada. Això t'ho imagina't. Jo algun cop, quan treballava aquí a Barcelona, em venia un negret de Nigèria, i el tio no sabia res de català, però em deia quatre coses en català. I ja, hosti, doncs aquell tio clar. Ja deia, hosti, pues jo faig el mateix, jo sóc el negret d'Islàndia, no? I els parlo en islandès i escolta, molt bé, no són freds, són al contrari, són càlids, i fem... És molt típic anar a les cases d'estiu, sommerbúster, que li diuen, a l'hivern, quan és sempre fosc i fa molt de fred i tal. Llavors hi ha com uns sindicats de moltes empreses que quan et toca, doncs potser et toca un cop a l'any, però tens la possibilitat de llogar una casa d'estiu d'aquestes de fusta, que estan a la muntanya i que estan superapartades de tot arreu, que tenen també un hotpotter, que és com una piscina natural que tenen fora, que està a l'aigua molt calenta, i Llavors, si fiques allà, i encara que faci molt de fred, bueno, et tires mirant al cel amb la teva cerveseta.
Quin privilegi, bueno, no? Ostres.
I si te surt una aurora boreal, llavors ja, pues, ja és una passada, una passada.
Ostres.
Oia. Per cert, que n'hi ha molta gent que m'escriu sobre les aurores boreals. Això és a l'hivern.
A l'hivern.
Escriu moltíssima gent. Si us puc dir el nom del meu blog? És
possible? Sí,
sí, tant, per supost, sí.
Es diu escriptorislandia.com i aquí trobareu tota la informació, perquè hi ha molta gent, que jo ho entenc, no? Perquè jo quan no coneixia Islàndia, doncs jo era el mateix, no? Però molta gent, escolta, ara anem a veure les aurores boreals. O sigui, no, escolta, això és a l'hivern, no és a l'estiu. Ara podeu, és molt xulo, venir, si veniu per primer cop a Islàndia, venir a l'estiu, perquè es pot conduir, no n'hi ha neu, es pot inclús no agafar la carretera número 1 només, sinó que es pot creuar de sud a nord tota Islàndia i o sigui, i passar entre les glaceres, o sigui, és una passada i es disfruta molt conduint, i n'hi ha unes catarates molt xules, i bueno, es poden fer moltes, es pot fer càmping també, cosa que a l'hivern és més reduït. Tot que, veus les aurores, però per exemple la conducció per nosaltres, els catalans, els espanyols, és més difícil, perquè si t'agafa una tormenta d'aquestes de neu, ho passes malament.
Clar. Jo volia fer una altra pregunta, també en relació a com és la gent, no? Vull dir, pel que fa als temes de reciclatge, d'energies renovables i això, estan conscienciats? Imagino que sí, no? Bastant. O com?
A veure, tenen molta sort. Ells, pues, són persones com nosaltres. Llavors, la veritat és que aquí a Islàndia és Reykjavik, per exemple, i totes les ciutats en general. Islàndia són ciutats planes, que tenim molts barris, no? I llavors la gent agafa el cotxe per anar tot arreu, i o sigui, i són una família de, i són famílies nombroses, són família de 6, de 7, i gairebé tothom té un cotxe, o sigui que automàticament ells, pues, bueno, sí que consumeixen energia, però el que passa és que el govern islandès, el que va planificar fa els anys, em sembla que això va ser sobre els anys 60, és com veiem, pues, que la illa feia fred i pues, que no es podia viure, van canalitzar tota la illa amb l'aigua calenta del subsol, i llavors l'energia és gairebé gratuïta, o sigui,
vaya.
Aquí el que fem és, la calefacció és molt barata, és un dels únics països del món que la calefacció és superbarata, perquè el govern en aquell moment va fer una inversió faraònica, o sigui, va canalitzar tota la illa amb aquesta aigua calenta, però que, clar, avui en dia, el 2017, ja s'ha amortitzat de sobres, i quan aquí jo tinc la calefacció posada, i no és el típic que saps que serà supercara i que t'arribarà la factura a final de mes, sinó el que fem és, si tenim calor, obrim la finestra. O sigui, no estàs tot el rato baixant i pujant la calefacció, perquè, i si tens un lloguer, doncs t'entra amb el preu del lloguer. O sigui, és molt barata i clar, i és energia totalment reciclable.
Això està superbé.
Molt bé, està molt bé.
Doncs ens faries el favor de repetir-nos el llibre que estàs escrivint, perquè he agafat apunts però no els entenc, sincerament.
Sí, mira, el primer llibre, que el podeu comprar a qualsevol lloc, que està a la Casa del Llibre, que està a Amazon i que està a tot arreu, aquest es diu Necesitamos un cambio, el sueño de Islàndia. Vale. I la meva editorial, el meu editor és Camelot, Ediciones Camelot. Aquest és el primer i es pot aconseguir a tot arreu. I ara he escrit un altre, que la tinc en stand-by, perquè m'agradaria pues publicar-la en un altre lloc, si pogués ser, pues, més a prop, que sigués més cap aquí, cap a Catalunya, o potser més al centre, perquè cada quan vaig fer les presentacions vaig a Astúries, a Oviedo, a Galícia, on estan aquells situats. I aquest segon llibre es diu El barman de Reykjavik. El que passa que aquest no el podeu comprar encara, perquè, bueno, jo tinc el manuscrit i estic negociant encara, pues, amb diverses editorials i això, i ja saps, això, quan encara ets un autor no gaire conegut, pues no és tan fàcil.
Bé, bueno, algun dia ja sortirà, no preocupis, que estem
segurs. Algun dia
sortirà,
sí.
I tindràs molt d'èxit. Doncs
gràcies.
Jordi Pujolà, gràcies. Moltes gràcies pel teu temps i per les teves experiències.
Cap problema, per mi sempre és un plaer estar amb vosaltres, companys de la ràdio, o sigui, qualsevol, i bueno, i els amics aquí de la vostra emissora, pues, que necessitin que vagin a Islàndia de viatge, us recomano aquest viatge moltíssim, i si teniu cap dubte, pues, m'escriviu.
Contactarem amb tu, ho farem segur,
teniu una, seguríssim. Teniu una mica a Islàndia.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Doncs mentre la Marina intenta contactar amb la nostra segona entrevistada, nosaltres continuarem amb la història d'Islàndia, que intentarem resumir-la una mica, aviam si així ens dona temps a poder fer-ho tot. I comencem. Islàndia és, a més, d'un dels llocs geològicament més recents de la Terra, ja que també va ser un dels últims en ser colonitzat. Els antics miners havien de saber que existia alguna cosa més enllà d'Escòcia quan a l'any 300 abans de Crist l'historiador Piteas Marcela va escriure sobre una terra al nord en la vorera de l'oceà congelat en el que mai es feia de nit a l'estiu. És segurament la primera referència al país.
La data exacta dels primers assentaments és incerta. S'han trobat a l'illa algunes monedes romanes que daten del segle III, tot i que es desconeix si van ser portades en aquell moment a l'illa o si van arribar segles més tard amb els colons vikings, després d'haver circulat entre ells com a moneda de canvi durant segles. Els vikings eren un poble escandinau d'aventurers, armats ja amb les naus més ràpides del seu temps i obligats per la política del moment a buscar fortuna a l'estranger a través de la guerra o la privacitat degut a la manca d'aliments. Havien explorat Britània i Irlanda a finals del segle VIII. Segons la tradició i el que recull el llibre dels colonitzadors, els vikings van arribar a Islàndia per accident quan al mitjans del segle IX un viking anomenat Nador es va desorientar del seu camí cap a les illes Fèroe i va arribar a Islàndia, que va anomenar Snorland, és a dir, la Terra de la Neu. I crec que ens diuen que ja tenim la segona entrevistada. Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Uf, et sentim una mica lluny, però bé. Com estàs, Helena?
Bien.
Bien.
Aquí estoy.
¿Estás exactamente dónde estás?
En Reykjavik.
Vale, ¿qué hace una española allí?
Pues yo me vine aquí hace 5 años y ahora mismo trabajo como maestra en un colegio público.
¿Y cómo la experiencia de ser maestra allí?
Pues diferente, primero porque nunca fui maestra en España, soy educadora social. pero aquí no existe la educación social y bueno, me convalidaron el título por el de magisterio.
¿Hace mucho tiempo que estás?
¿En Islandia?
Sí.
5 años.
5 años. ¿Y sí. cómo fue la decisión de irte para allá?
Pues nada, llevaba un tiempo en realidad fuera de España, aquí y allí, y volví a España a hacer un máster, y cuando terminé el máster las cosas estaban como estaban en España. Así que pues me vine para acá, mi pareja es islandés y pues decidimos probar aquí.
Es curioso porque, perdona, sí. Yo soy Raquel, el otro entrevistado que hemos tenido, también exacto. Su pareja era de allí y han sí. vuelto. Entonces me causa mucha curiosidad si él ya tenía ganas de volver o fue una idea tuya.
No, él vivía aquí, él nunca vivió en España.
Ah, vale.
Vale.
Entonces él como, pues nada, pues eso, estábamos los dos estudiando el último año, ya nos conocíamos hacía tiempo, y estábamos los dos estudiando el último año, y cuando acabamos de estudiar, pues él me dijo, vente a Islandia, y realmente tampoco había nada que hacer en España, así que tampoco podía decir, no, vente tú aquí.
Sí, tenía
queda,
razón.
Queda claro, Pero por lo que estamos viendo, estás contenta, ¿no?
Sí, estoy bien. O sea, cuesta y bueno, en verano, si me llamas en verano, estoy más contenta. Si eso se llama en invierno, igual. Porque cojo el teléfono más deprimida.
¿Cómo es el día a día ahí?
Pues cambia mucho el verano y el invierno, la verdad. En invierno es todo como un poco más tranquilo, menos actividad, Y en verano es como que todo el mundo se pone ahí un poco muy alterado, todo el mundo sabe, muy activo, con muchas ganas de hacer cosas y acabas un poco en invierno muy cansada porque estás siempre cansada y en verano cansada porque no dejas de hacer cosas.
Pero curioso, ¿eh? Vale.
La sociedad es diferente, bastante diferente a la nuestra en el sur de Europa.
¿En qué son diferentes?
Pues la sociedad islandesa es una sociedad que es muy de círculos pequeños, tienen esta cosa muy bonita que es los círculos de confianza positivos, pero que son un poco entre ellos. Siempre ha sido así, ¿no? Desde los vikingos y todo eso. Y es un poco entre ellos. Y sí que al llegar a la inmigración, que ahora hay mucha, no se están extendiendo esos círculos de confianza quizá hacia los inmigrantes. Entonces es diferente. Y luego el día a día, pues no sé, cosas tan absurdas como la gente no se toca los unos a los otros, ¿no? Entonces, nosotros somos más de achucharnos y tocarnos. Y
¿los definirías como fríos a lo mejor?
Sí, es una sociedad más fría, sí. No expresan mucho los sentimientos, cuesta, porque hay veces a lo mejor que tú estás un poco baja así de moral o lo que sea y la gente te mira raro porque aquí tampoco no expresan, ¿no? O sea, de cara al público no tienen mucha educación emocional, la verdad.
¿Qué destacarías de lo que más te gusta ahí? ¿Qué es lo que más te gusta?
Lo que más me gusta es la isla. La naturaleza.
Vale.
Es un sitio precioso. O sea, vas por la isla y es como si fuera un gigante y tú fueras un piojo chiquitín que va mirando así las cosas. Y estás llena de energía y de vida. La isla en sí, o sea, la tierra. Y eso es muy bonito.
¿Tu primera sensación cuando llegaste? ¿Cómo lo definirías?
Pues llegué en invierno, así que es muy oscuro. Y un poco perdida, la verdad, muy bien. Porque yo soy extremeña y nosotros no tenemos nieve ni nada. Ajá. Entonces, claro, llegué y los primeros días estaba nevando. Y todo como, no sé, muy excitante, muy muy nuevo, todo muy diferente. Yo había estado aquí primero en verano, hacía unos años, trabajando en un hotel. Y igual, o sea, muy diferente, porque en verano aquí todo es verde y luego en invierno todo está blanco y negro. Entonces, como si fuese otro país, en realidad.
Dices que... Decías que no tienen... ¿cómo has dicho? Tenían... Lo que tú estudiaste ahí no lo tenían, era...
Educación social.
¿Hay algunas, digamos, algún tipo de educación que eches más en falta, aparte de esta, digamos?
Sí, se echa en falta, pues eso, la educación emocional, por ejemplo, es una cosa que de la que empiezan a hablar ahora un poco, pero no la llaman de por sí educación emocional. En mi cole, por ejemplo, hay un programa de disciplina positiva que al fin y al cabo es eso, y nosotros tenemos mucha más experiencia en eso. O la educación multicultural, tampoco. O sea, ahora están empezando a tener algunas optativas, por ejemplo, en la Facultad de Educación, de Educación Multicultural, pero hasta ahora no han tenido, porque, claro, tampoco tenía mucha inmigración y de repente está llegando todo así, como muy de golpe.
Dime, perdón, acaba.
Nada, entonces eso, están llegando así como cosas de golpe y están un poco como empezando desde el principio,
ya.
¿Sabes? Con cosas que nosotros a lo mejor ya llevamos 20 años o... Hay veces que entras en algún debate y dices, uff, es como si hubiese...
¿Cómo ves el papel de las mujeres ahí? Imagino que... De fuera imagino que bien, pero ¿de dentro?
Pues... Diferente en algunos aspectos. En algunos aspectos, yo por ejemplo... Hay cosas súper absurdas que te das cuenta cuando estás aquí, ¿no? Yo cuando al principio trabajaba en un restaurante y salía muy tarde por la noche, y en España también había trabajado en restaurantes y salía tarde por la noche, y yo me acuerdo en España que yo básicamente corría desde el restaurante hasta mi casa, porque siempre llevas un poco de miedo, ¿no?
Sí.
Y tienes muchas cosas aprendidas de cómo defenderte, de estar preparada, de tener el teléfono a mano. Y aquí al principio, claro, cuando yo salía del restaurante iba igual que en España, y hasta que en un momento te das cuenta de que si te cruzas con alguien, ni te mira. Y sin embargo vas a España y vuelves a la calle y vas andando por la calle y de repente alguien te dice algo y lo miras de, ¿por qué me está de...? No sé. Como un poco en ese aspecto hay como mucha más libertad para andar, para tal. Pero más luego tranquilo. Sí, también es cierto, yo creo que hay una parte como que se ha dado un poco la vuelta, ¿sabes? Como hay veces que a lo mejor estás en una discoteca o lo que sea y están las chicas ahí como a lo bestia, ¿sabes? Atacando a chicos.
Sí.
Que tú dices...
Vaya.
Si fuese al revés, yo lo consideraría acoso.
Vaya, esto está bien.
Realmente.
A veces muy fríos y a veces demasiado cercanos.
Sí, cuando
¿no?
se toman un par de cervezas las cosas cambian.
A nivel gastronomía, ¿cuál es el plato que te gusta más?
¿Gastronomía?
Sí.
Pues a mí me gusta mucho un plato que aquí es como súper típico, que a la gente no le gusta, que es pescado hervido con patatas hervidas y ¿cómo se llama? Mantequilla derretida. Que lo pones así todo junto con el tenedor, lo aplastas todo y te haces como un puré. Es una cosa que comemos mucho en el cole y que es un plato como muy tradicional de aquí, pero la gente no le gusta mucho a los islandeses.
Y ahora la pregunta es obvia, ¿qué echas de menos?
Pues echo de menos a mi familia, echo de menos a mi tierra, mucho, a mi Extremadura, que es muy bonita.
Claro.
Y echo de menos el sol. Uh-huh. Y mis amigos, pues al final es eso. Luego echas de menos el jamón y esas cosas, claro, pero...
Ahí lo has dicho, ya está. Digo, lo dirá, ahora lo dirá. Sí que lo he dicho, vale, perfecto.
Pero bueno, eso es lo de menos. Luego lo disfrutas más cuando claro. vas a casa.
Si te dijéramos que queremos ir a vivir ahí, ¿qué recomendaciones nos darías?
Pues que os informéis mucho, mucho antes de venir, porque sí que hay... Está habiendo como una oleada de españoles, muchos, que están viniendo y... Porque se ha difundido mucha información sobre Islandia y, uh-huh. y la gente no se informa bien.
Yeah.
Entonces sí que hemos tenido casos de familias que se han plantado aquí con 2.000 euros y acaban en la calle.
Uf.
Y eso es una cosa que aquí no te puedes plantear estar en la calle como en España.
Claro.
Porque, y nada, pues informarse mucho, estar preparado, los precios de alquiler son carísimos, si encuentras alquiler es muy difícil, y traerse buena ropa.
Claro.
Y no sé, ser positivo al final, porque
para
uno tiene que
claro.
aquí se dice mucho lo de llevar el sol en el corazón, los islandeses dicen mucho eso. Hay que llevar el sol en el corazón porque no lo vemos, así que tenemos que llevarlo dentro. Así que ser positivo y tener ganas.
Pues Elena, lo siento mucho, pero nos queda mucho más tiempo, así que te dejamos con esta frase, que lleves el sol en el corazón, aunque no soy islandés, pero ahí lo dejamos. Muchas gracias por tu tiempo y por tu paciencia, ¿vale?
Un placer.
Adiós. Og sjáandum leið lofa þann dag við fundumst. Þú ert allt það sem ég vil. Ó, hvílíkt frelsi að er.
Doncs bé, mentre intentem contactar amb el nostre tercer entrevistat, perquè sí, avui tenim tres entrevistes, continuem amb el que és una mica la història, tot i que més o menys el Jordi i l'Helena han donat pinzellades de la història. Estàvem en què Nododor es va desorientar del seu camí cap a les Illes Feroe i va arribar a Islàndia, que va anomenar Snoeland, és a dir, Terra de la Neu. Poc després, un noruec anomenat Floki Bill G. Roarsson va deixar la seva llar amb la intenció de colonitzar la Terra. Per arribar a l'illa es va fer servir de tres corbs i per aquest motiu se'l coneix com Raven Floki. És molt Juego de Tronos, oi? Segons el llibre dels islandesos del segle XIII, el primer poblador permanent d'Islàndia va ser el noruec, com ens ha comentat abans el Felip, Ingolfur Arnarnon, que va arribar l'any 874 després de Crist i li va donar a la ciutat el nom de Reykjavik, que significa la badia dels fums, nom que encara conserva. La vida raonablement bona d'Arneson a la illa va portar altres immigrants que es van dedicar en els següents 60 anys a ocupar i domesticar el territori vacant. La majoria dels primers islandesos eren noruecs, tot i que també provenien d'Escòcia, Irlanda, Irlanda, al nord d'Inglaterra i les illes Shetland, les Orcades i les Feroe. La majoria en agricultors que van portar les seves ovelles, cavalls i cultius, com per exemple la civada.
Van ser els colons que van acabar esquilant els boscos islandesos per poder disposar del combustible i de material suficient per als seus edificis i embarcacions. Les condicions d'Islàndia devien ser més favorables en comparació amb les de Noruega, ja que a l'any 930 es van colonitzar les últimes àrees del país i vivien allà i vivien en unes 60.000 persones aproximadament. A principi del segle V, Islàndia estava habitada en tota la seva extensió i havia començat a veure's a ella mateixa com una nació independent, amb la necessitat d'un govern nacional. Els nous habitants es van organitzar en clans i assemblees en les que els propietaris de les terres eren acceptats com goi, organitzador de sacrifici de déus i líders polítics. Els representants de tots els canals van refusar la idea d'un líder suprem i en el seu lloc van decidir el 1930 crear una comunitat governada per una assemblea nacional anomenada Alpingi, Parlament Nacional. Des de llavors es reunien dues setmanes cada estiu al sud-oest de l'illa. En aquest parlament s'establien les noves lleis que eren memoritzades per un membre. Alpingi és el parlament democràtic més antic del món i es va mantenir vigent fins al 1798. El primer segle de vida d'aquesta república va ser en gran mesura la seva època daurada. El país es va unir, els recursos naturals eren abundants i l'agricultura rentable. Aquesta època és denominada Era de les Sagues, el moment en què les primeres generacions d'islandesos van forjar els grans noms que passaran a la tradició oral i més tard al paper.
Si bé la majoria de colons eren pagans i adoraven els déus nòrdics com Odin, Thor o Reija, en el segle X les pressions europees van fer que la majoria es convertissin al cristianisme, especialment a mesura que s'acostava al final del mil·lenni. A finals del segle X, Eiríkur Þorvaldsson, conegut com Eric el Vermell, es va veure obligat a exiliar-se durant 3 anys a Islàndia per matar el seu veí en una disputa i va anar cap a l'oest, on va descobrir Groenlàndia. Aquí us recomanem que, si us interessa aquesta història, escolteu el nostre programa sobre Groenlàndia, on fem una mica més història d'aquest personatge.
Tot és entrellaçat.
Sí, conegut com Eric el Vermell. Islàndia va ser una república independent fins que en l'any 1263 va ser sotmesa pel regne de Noruega i en el segle XIV tots dos països van formar part de la corona de Dinamarca. A principis del segle XV la pesta va arribar a Islàndia i va acabar amb la vida de la meitat de la població a l'illa. Quan el 1814 Noruega es va separar de la corona danesa, es va unir a la sueca. Islàndia va estar sota el poder danès. En aquells moments, Islàndia vivia un gran retrocés de la seva població degut a les epidèmies, erupcions volcàniques i especialment per la fam motivada per una pèssima administració per part de la corona. A l'any 1908, el Pillingi va rebutjar un projecte de constitució pel qual Islàndia passaria a ser un estat independent sota l'aixopluc de la monarquia danesa. Malgrat tot, una dècada més tard, en un referèndum nacional, el 90% dels voltants van aprovar la proposta i el desembre de 1918 Islàndia va ser un estat associat a Dinamarca però amb reconeixement d'estat independent. Sveinn Björnsson va ser el primer president. Només uns anys més tard, després de la Segona Guerra Mundial, Islàndia es va incorporar a l'OTAN i al Consell d'Europa. Al no disposar d'exèrcit propi, el 1951, el seu Parlament va acordar que les forces armades dels Estats Units operessin a la base aèria de Keflavik, utilitzant les instal·lacions que els Estats Units ja havia construït durant la Segona Guerra Mundial. Els nord-americans van estar allà fins al 2006. El 1915 es va establir en Islàndia la igualtat dels drets entre dones i homes, obtenint el dret al vot i a la representació política. El juny de 1980, Vigdís Finnbogadóttir va ser escollida presidenta de la República d'Islàndia, convertint-se en el primer país europeu en tenir una dona guanyadora d'unes eleccions presidencials. L'ingrés d'Islàndia a la Unió Europea va ser aprovat pel Parlament el 1993.
Hola.
Hola. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs bé, sembla que ja tenim aquí el nostre convidat, que es diu Xavier Rodríguez, i és advocat, guia i director de l'agència de viatges Islàndia 360.
Bona tarda, Xavier.
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé, tu com estàs?
Bé, eh? Mira, aquí passant la tarda per Reykjavik.
Esperant que et truquéssim, no suposo, clar.
Sí, bueno. Sí, sí.
Què fa un català a Islàndia?
Doncs, home, jo vaig venir aquí ja fa 12 anys i llavors quan a Islàndia encara no se sentia parlar tant com s'ha sentit a parlar fa uns anys, i vaig venir bàsicament per fer un mestratge en dret internacional i dret ambiental, que és una mica l'especialitat que vaig agafar així després de la carrera. I bé, doncs ja un cop arribo aquí ja m'hi quedo, no? Ja és una cosa com... ja vaig conèixer la meva dona, i llavors ja va ser una mica el motiu pel qual ja decidim quedar, no? I
és
llavors...
curiós, tots heu fet el mateix, tots heu fet el mateix, o sigui, tots, vale. Què us passa? Arribeu allà i ja està.
No, Felip, és que jo ja hi vull anar, o sigui, jo vull arribar allà i enamorar-me d'un islandès com les altres dues històries que ens han explicat.
Perfecte,
sí,
perfecte.
És que és una mica això, que bàsicament tu arribes, tampoc no tens cap idea preconcebuda de lo que et trobaràs, i després doncs mira, trobes una persona que t'hi avens i de més, doncs, i dius, bueno, va, ho intentem. Però clar, trobes a faltar moltíssim tot el que és la terra, no? Vull dir, casa nostra es troba molt a faltar, sobretot quan estàs en aquestes latituds que no hi ha tant de sol com ens agradaria, i perquè també la climatologia et condiciona moltes coses. Vull dir que tu a casa pues faries, què sé jo, més vida al carrer o no sé, saps? Que s'ha posat tant de moda un altre cop els vermuts els diumenges, sí, i quedar, sí, amb els amics. Doncs aquí de vermut, si te'l fas a casa, perquè si surts al bar tres caps de setmana seguits, ja després la teva butxaca se'n ressenteix.
Sí,
dir que
és,
no
bastant, és bastant car, no? Perquè el que vols dir...
Sí, molt, sí, molt. Això, penseu que si veniu ni que sigui de vacances o ja plantejar-vos un projecte de vida aquí dalt, ja has de venir amb un, ara mateix, amb molts diners ja d'avançada, i anar jugant molt bé, posant molt bé allà on el que vas a fer, tenim-ho molt clar, perquè és que aquest país és ridículament car, però molt, molt car. I de vegades és que dius, per favor, si ara per nosaltres anar, per exemple, al Japó, que sempre ha estat un destí car, resulta econòmic, perquè dius, ostres, és que si amb els preus que estic pagant jo aquí a casa, és que clar, tot resulta baratíssim, no? Però és una mica amb un concepte com és l'economia, doncs la nostra divisa, que ara diuen que és superforta i tal, va fent pujades i baixades espectaculars. Vull dir, amb la crisi es va devaluar fins a un 30%, ara està sobrevalorada i sobrepreuada. Vull dir que és que ara estem vivint com una fantasia, però que això sabem que no durarà gaire, perquè això és la fortalesa de la corona, és molt feble, aquesta moneda.
Quina va ser la teva primera impressió quan vas arribar?
La primera impressió, home, jo et diria doncs els espais, no? Sobretot perquè vaig arribar a la ciutat i vaig veure que hi havia molt d'espai, vull dir, entre d'espais verds, de zones molt àmplies, i que sobretot la densitat de la població, doncs que no, tot i que és a Reykjavik, doncs no estava com tothom allà doncs una sobre l'altra, sinó que hi havia molt d'espai, que la ciutat està dissenyada doncs així amb molts espais oberts entre un lloc i un altre, i que fins i tot la població, que són 340.000 habitants, doncs que no et donava la sensació que tots estiguessin allà, no? Que sembla com si fos un poble gran, però clar, no tenia la sensació, no? I això és una mica el que em va sobtar, que dius, ostres, i aquí viu tota la gent de cada viure, saps? Em vaig estranyar una mica, ostres, doncs com ha de ser la resta del país. I llavors quan surts te'n vas a algun poble allà perdut, ja dius, ara ho entenc, saps? És que aquesta gent viu aquí. Però vaja, però jo crec que és una mica l'ideal islandès, no? Els islandesos, en comptes de viure en una caixa de sabates, en un pis enorme, que també els tens, i els tens allà ficats bueno, al centre de la ciutat, més que res perquè ara estan construint molt i estan fent el revés que feien abans, que era construir suburbis i també al voltant, sinó que ara fan concentració, com una mica com el criteri que es fa seguir a casa nostra, no? Una mica per reunir tot aquest espai que tenen, doncs reduir-lo i fer cases, no? Però els islandesos de per si no els agrada això. La gent que pot es compra una casa amb jardí i fora de la ciutat, perquè volen estar tranquils. I és sorprenent que en un país així tan petit i tant d'això, doncs la gent el que vulgui és intimitat, no? El que vulgui tenir el seu terreny, les seves històries. que està bé, per l'altra banda, eh? Jo, nosaltres estem molt contents així amb aquest concepte, no? No tant... No, jo ara ficar-me un pis a Barcelona, ostres, em costaria, eh? Jo,
forma part del caràcter, també, suposo, no? Clar, sí.
Sí, són molt tranquils, aquí són molt tranquils. Jo sempre els islandesos, quan te'ls imagines, són gent molt... No, es costa que trobar-te algú que estigui estressat en aquest país.
Això està, sí, molt bé.
Sí, la paraula estrès no saben. I llavors, això és un canvi de xip molt fort, eh? Pels que venim d'un lloc com, pues, com pot ser Catalunya i tal, perquè clar, ve la gent de vacances i no sap desconnectar, no sap ficar-se amb el rol islandès, perquè el rol islandès és de, mira, saps, això ja us farà, però quan? No, ja es farà, no? Ja sortirà, no sé què, i llavors la gent ja s'estressa, ja comença a sortir fum pel cap i de més, però és el ritme islandès, llavors és, costa d'adaptar-se, i a més són illencs, que els illencs ja per si tenen un altre caràcter totalment diferent, és com els mallorquins i vicencs que tenim nosaltres, però són gent totalment diferent a la que, i mira que culturalment tampoc no estem tan allunyats, però evidentment
és un altre ritme. Clar.
Totalment, i això es nota, eh? Quan tu arribes aquí, ostres, però que és, home, jo, nosaltres utilitzàvem la paraula patxorra, ostres, patxorra, patxorra sobre aquesta gent.
És que jo ara estic pensant que, per exemple, quan vaig al metro i hi ha algú que no sap on va, no sé què, em poso molt nerviosa, en plan, va. Clar, allà seria una boja, no? Una estressadíssima, en plan, aquesta. Llavors, no sé si quan venen aquí potser tenen la mateixa impressió, no sé si els has preguntat alguna vegada de quin caràcter tenim nosaltres.
S'agobien molt.
Clar.
No, és que s'agobien molt, els espanyols s'agobien, perquè penseu que a casa nostra... Vull dir, a Barcelona hi ha una comunitat islandesa prou gran, unes 200 persones, però després la majoria d'islandesos, així d'uns 60, 70 i de més, aquesta franja d'edat, normalment té una casa a Torrevieja Alicante, i a Torrevieja Alicante sí, llavors quan van a Torrevieja, llavors ja és una altra cosa, perquè ja estan bojos, perquè llavors no entenen res de com funcionen les coses, perquè clar, necessiten una cosa tan petita com pot ser, pues, un el NIE, no? Com el DNI nosaltres tenim, pues, doncs ells, els estrangers a casa nostra tenen el NIE, pues, per aconseguir el NIE, bueno, estan els tios desesperats perquè no saben, i llavors no s'enteren de res i s'estressen per tot, és que de seguida estan que diuen, va, això no pot ser i tal, i després volen fer les coses a la islandesa, bueno, amb la crisi, no us explico, amb la crisi va ser brutal, perquè hi havia moltíssima gent que tenia cases a Espanya que clar, no podia pagar el que era el préstec hipotecari, i llavors, bueno, els enviaven al banc les claus de la casa, dient, mira, aquí tens la clau i ja.
Home, mira, està ben pensat.
Quan em preguntaven a mi després què em semblava el que havien fet, jo deia, però xato, saps que el deute no s'extingeix amb l'entrega de claus, però bueno, ara ells ja tenen les claus i ja poden fer el que vulguin, bueno,
veus, ja està, sí.
Ostres, doncs que fàcil. Ojalà nosaltres poguéssim tenir aquesta mentalitat, eh?
Per això l'Helena abans ens deia que no tenen educació emocional, perquè clar, no han fet servir mai l'estrès, per tant, per què? Sí,
no, totalment. L'estrès no, jo crec que l'estrès ha estat una cosa que ha sortit gairebé dels darrers anys, eh? Vull dir, ha estat una cosa una mica amb tots els banksters que hem tingut, perquè hem tingut una sèrie de gent, sobretot homes, que abans de la crisi ja van fer de les seves, des de l'any 2000 fins al 2008, que va ser quan explota la crisi, doncs tenim una sèrie de gent jove que són economistes molt agressius, que són els que estan creant justament tota l'arquitectura financera que els hi fa, pues, desembocar en una crisi, perquè els bancs havien generat un deute que era com 30 vegades el PIB del país, vull dir que era una cosa insostenible. I llavors aquesta gent, clar, els està generant un estrès a la societat, perquè clar, aquesta gent, estem parlant de 40 persones i 40 famílies que s'han enriquit a partir de la crisi, que amb noms i cognoms es coneixen tots aquí, però és que la gran majoria, vull dir, per no dir la resta de gent, doncs clar, estem parlant de que són 340.000 habitants, pues a banda d'aquestes 40 famílies, doncs tens gairebé 339.000, bueno, ja m'entereu, vull dir que són moltíssims, que els hi ha generat un estrès, que clar, no podien pagar la hipoteca, havien de vendre pisos, havien de malvendre cotxes,
clar.
I trobar-se en situacions com les que us he dit allà de Torrevieja, sí, que aquesta era realment, era curiós i amassant, una persona, eh?
Doncs Xavier, ho sento molt, però ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps. Molt interessant, però no hi ha per més. Moltes gràcies pel teu temps i per les teves experiències, i que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.
Όσο μικλουμείρατη ούκλιλικτ φρέλση αρέσκαθη.
Doncs bé, us acabarem d'explicar breument el tema de la història, que, com ja ens ha comentat el Xavier, el 2008 va haver una greu crisi econòmica que va portar a manifestar-se de forma multitudinària a la població, el que va implicar avançar a les eleccions parlamentàries, el posterior judici del primer ministre i realitzar diferents referèndums per decidir el pagament del deute extern dels bancs nacionals i un procés ciutadà que va culminar en l'esborrany d'una nova Constitució. Tot això més o menys és el que hem vist a través de l'experiència del Xavier Rodríguez, que porta 12 anys visquent a Islàndia i que ens ha explicat aquest una mica, no, sal i pebre aquest de la vida, de que pots estar molt amunt però tenir per diferents circumstàncies problemes econòmics, no, que al final facin que fins i tot perdis la teva casa a Torrevieja, que jo crec que això ens ha arribat.
Ha arribat.
Sí, perquè realment no pensem mai que en països d'aquests puguin haver crisis tan grans, doncs, o immobiliàries, mira, o econòmiques com la que hem viscut aquí.
Doncs mira,
no sé, Felip, tu, però jo em quedo amb la sensació de que els tres tenien com una pau interior quan parlaven, una felicitat, no?
Sí, molta tranquil·litat.
Molta tranquil·litat.
Molt benestar, sí.
Sí, no sé si era pel...
Com dient, m'he desfet de les tres i estic molt feliç.
Sí, no sé, m'ha donat la sensació amb els tres, malgrat que tenien professions molt diferents, no?
Sí.
Però els tres tenien aquesta sensació de que, sí, vés amb cap, porta diners, no és un país...
És car, és molt car.
Clar, ni barat ni fàcil, però un cop t'adaptes allà, jo crec que, no sé,
jo m'hi quedo aquí.
La terra t'enamora, no? Sí. Jo crec que una cosa molt maca que han dit és que la illa t'atrau d'una forma irresistible i que malgrat que nevi i estigui fosc, o
bueno,
a l'estiu
però...
tampoc faci tanta calor com aquí, o no puguis anar a la platja, però té algo que t'enamora d'una forma...
t'atrapa, sí. No pots sortir.
I parlant d'estiu i platja, us volíem dir que al pròxim programa farem un especial,
una proposta diferent.
Sí, ens centrarem
idea més... de la Raquel.
Ens centrarem més aviat en les llegendes de Sant Joan i llocs que podeu visitar durant la nit màgica en la qual es celebra el solstici d'estiu. I per això volem que no us ho perdeu, que qualsevol comentari que tingueu, idea, ens la comenteu per xarxes socials, nosaltres estarem atents. I només dir-vos que us esperem d'aquí dos dimarts, no el proper, d'aquí dos dimarts, i estarem encantats d'escoltar-vos, igual que vosaltres ho feu amb nosaltres.
Si ens voleu explicar els vostres plans per Sant Joan, o si ens voleu explicar, no sé, experiències passades també de Sant Joan, alguna cosa així, doncs us escoltarem molt de gust i ho compartirem amb tots vosaltres.
Efectivament. I us donarem una recomanació de 10 platges a Catalunya per a aquells que no tingueu vacances fins al setembre o l'octubre, pugueu gaudir una mica del que és, no, el tombar-se a la sorra i no fer res.
Doncs sí.
El dolce far niente. Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui, no,
Moltes Felip? Gràcies per escoltar-nos i... que vagi molt bé i ens veiem quan faci més calor encara.
Adéu.
Adéu.